Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un jutjat de Barcelona condemna la Universitat Politècnica de Catalunya per vulnerar la llibertat ideològica i la llibertat d'expressió dels seus professors. Bona tarda, sóc Carlos Losada. La sentència estima un recurs presentat per un grup de professors contraris a un acord del claustre en contra de les fiances, del Tribunal de Comptes a excàrrecs del govern per les despeses per promoure el procés i el referèndum legal del dia 1 d'octubre a nivell internacional. La resolució, segons explica l'entitat universitària per la convivència, també condemna l'UPC al pagament de les costes processals. Es tracta d'un èxit d'una nova entitat ciutadana, com per exemple l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Hablemos Español, Impulso Ciutadà o Universitaris per la Convivència, que pleitegen amb pocs recursos contra la maquinària econòmica i governamental controlada per l'independentisme i que abraça, podíem dir, pràcticament tot el teixit polític i social de Catalunya. Yolanda Canales.
Alejandro Rodríguez Gómez és professor de telecomunicacions a la Universitat Politècnica i és un dels quatre docents que va presentar el recurs contra l'acord del claustre del passat mes de setembre, on es qualifica d'injusta l'actuació del Tribunal de Cuentas contra exalts càrrecs del govern. En declaracions a COPE, Rodríguez ha explicat que aquell acord era un despropòsit total, entre altres coses perquè el text aprovat ni tan sols era un redactat propi de la universitat, sinó que es va agafar un de l'Institut d'Estudis Catalans. I no només això, sinó que es va portar a l'ordre del dia d'amagat. El professor també ha agraït l'ajuda d'altres docents per a poder presentar aquest recurs de la xarxa de professors d'universitaris per la convivència, perquè no és fàcil, diu, lluitar contra un gegant. I així, diu, s'aconsegueixen petites victòries, però que ajuden.
És la que nos està llevando a poder tener pequeñas victorias que de alguna manera nos ayudan a parar esta especie de tsunami que pretende uniformizarlo todo, cuando precisamente la universidad debe ser lo más diversa posible.
Estem parlant d'associacions petites, com Hablamos Español, que juntament amb Convivència Cívica Catalana estan lluitant contra la Generalitat perquè es compleixi la sentència del 25% de castellà. De moment, han presentat en nom del JUCIL una demanda d'execució de la sentència perquè s'apliqui i la propera setmana en presentaran una altra en nom de les AMPAs que estan impulsant aquestes entitats i que creuen que és una forma ideal i anònima per a les famílies per tal d'aconseguir aquest objectiu. Ho explica Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español.
Es decir, que si cualquier persona pues tiene recelo a la hora de pedir el 25% para su hijo, porque bueno, pues piensa que a lo mejor puede tener problemas, que sepan que nosotros les facilitamos la inclusión en esa AMPA, hacemos nosotros todo el papeleo de forma completamente gratuita y bueno, es una fórmula muy buena para que se aplique el 25% en todo el colegio.
L'AGU ha destacat que en una dotzena d'escoles només falta una família per a constituir l'AMPA. A Barcelona, per exemple, els jesuïtes de Sant Gervasi i de Sarrià, a la Salle Bonanova, Sant Pere i Sant Pau, Jesús i Maria, Mare de Déu dels Àngels o Sagrat Cor.
No deixem l'àmbit judicial, ja que la Fiscalia de Barcelona ha denunciat la incineradora de residus de Sant Adrià de Besòs, que gestiona l'empresa pública Tersa, per un presumpte delicte ecològic en un escrit adreçat als jutjats de Badalona que ha consultat l'agència Europa Press. La denúncia assenyala com a possibles responsables el president de Tersa i regidor d'Emergència Climàtica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, i el cap d'explotació de l'empresa. La fiscal ha presentat la denúncia després d'una investigació que apunta al fet que la planta presumptament va emetre gasos contaminants que van suposar un greu risc per al medi ambient i la salut de les persones i també de l'entorn. Com a màxim responsables de la gestió de l'empresa, Badia i el cap d'explotació haurien estat realitzant i tolerant conscientment una sèrie de pràctiques contràries a la normativa ambiental aplicable, sosté el fiscal del cas. Aquest cas va arribar a la Fiscalia després que la coordinadora veïnal, AIRNET, va denunciar el 2018 davant d'aquest òrgan el presumpte mal funcionament de la planta amb uns nivells d'emissions contaminants molt elevats, dels quals ja alertaven diversos articles en publicacions científiques. Amb aquests dos apunts judicials, obrim ja com cada dia a aquesta hora l'àrea de serveis. Ens espera ja el Moisés Camunyes amb la previsió del temps. Bona tarda, Moisés.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya precipitacions al Pirineu Occidental i a la meitat est, localment fortes i amb tempestes al nord-est, i a la resta predominaran els intervals ennuvolats. Nevarà al Pirineu, sobretot a la Vall d'Aran, amb acumulacions importants a partir d'uns 1.000 metres. Si parlem de les temperatures, avui les màximes seran de 20 graus a Tarragona, de 18 a Lleida i de 16 a Barcelona i a Girona. I si ens referim al vent, continuarà fort al terç sud de del territori i al nord de l'Empordà, vent del nord-oest, i també tindrem intervals intensos de vent del nord-est al Pirineu Occidental. Si parlem ara de demà divendres, esperem precipitacions i nevades al Pirineu, amb acumulacions importants al Pirineu de Lleida i a la resta, precipitacions al nord-est a primeres hores que aniran remetent, i a la tarda no es descarten precipitacions febles i ocasionals al voltant de les serres prelitorals del nord-est i a l'extrem sud de Tarragona, que podrien ser en forma de neu. Per últim, les màximes baixaran amb valors de 15 graus a Barcelona i a Tarragona, de 13 a Lleida i de 14 a Girona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Ha estat un matí molt complicat a la xarxa viària, sobretot a l'autopista AP7. Sapiguem ara d'ara com se circula amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària més propera a Barcelona. Pel que fa a les rondes, destaquem aturades en sentit Besòs aquí a la Ronda de Dalt, entre Sant Gervasi, arribant a Horta. Probable incidència, si més no, aturades, com us dèiem, entre Sant Gervasi i Horta. Ronda de Dalt, sentit Besòs. I zona del Vallès, destaca l'autopista AP7. Hi ha força lentitud a la zona de Barberà, en direcció sud, i aturades de moment intermitents d'un parell de quilòmetres entre Mollet i Montmeló, sentit nord, sentit Girona, això a l'autopista AP7. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona, per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Arriba ja el moment de parlar d'esports, avui amb el Víctor Navarro. Molt bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Carlos.
Com sempre, a les 3 de la tarda i 5 minuts, arribarà Esportscope, puntualíssims, i amb quins continguts avui? Som-hi.
Bueno, no podíem començar d'una altra manera, Carlos. Ni aquest espai, ni Esportscope. El Barça femení ha fet història, 91.553 espectadors al Camp Nou, rècord mundial, superant per 1.368 l'anterior xifra. Així descriu la que probablement és la millor jugadora del partit d'ahir, Aitana Bonmatí, aquesta fita.
No sé en quin moment em quedaria, però sí que és cert que hi ha hagut un moment que m'ha fet especial il·lusió, que ha estat quan la megafonia de l'estadi ha anunciat que hem fet història, no? I aquell moment, sembla mentida, però m'he donat compte, perquè a vegades no et dones compte del que passa quan estàs tan concentrat en el partit, no? I he començat a aplaudir perquè ha estat un dia històric i s'ha de celebrar.
Aitana, que va marcar el segon gol de les blaugranes, es van afegir a la festa les seves companyes Mapi León, Clàudia Pina, Alexia Botellas, la pilota d'or, i Graham Hansen. Un 5-2 al Real Madrid, el global 8-3, i el Barça semifinals de la Champions. Així descriu Bonmatí la victòria d'ahir.
Marcar un gol en aquest estadi, a l'estadi on somies des de ben petit a jugar, és algo inexplicable, però sobretot em quedo amb la victòria perquè hem sabut tirar endavant un partit que se'ns ha posat en contra una altra vegada i hem demostrat quin equip som, no? I del que som capaces. Per tant, em quedo amb això, em quedo amb el dia històric que hem vingut i donar les gràcies a tothom per aquesta vivència inolvidable.
Les braulanes encara esperen, ho sabran avui, rival per les semifinals de la Champions, el proper 23 d'abril l'anada i la tornada el 30 d'abril. El partit com a local serà al Camp Nou, ja ho va anunciar el president Joan Laporta. Per ser seleccionat després del partit d'ahir, Patrick Guijarro, els isquios de la cuixa dreta, i estarà 10 dies de baixa. La pregunta del Futbol Club Barcelona del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, en majúscules, no podia ser una altra, no podia anar cap a un altre cantó. Com evolucionarà la Lliga Femenina de Futbol properament? Serà una lliga potent, dieu el 26%, Barça-Madrid, i poc més, dieu el 74%. Podeu seguir votant durant tot el dia. Per cert, comentarem tot el que ha durat així el partit històric amb l'exdirectiu del Barça encarregat del femení, Xavier Vilajoana. Esportscope a partir de les 3 i 5 minuts. Però l'actualitat blaugrana també passa per un nom, d'Anthony Rüdiger, el central del Chelsea. Per què, Elena Condis? Bona tarda.
Bona tarda, doncs, perquè les càmeres de Sky Sport han caçat una trobada ahir a la nit, després del partit entre el Barça, Mateu Alemany i Jordi Cruyff, amb un dels representants del central del Chelsea, que acaba contracte aquest estiu. Rüdiger queda lliure, el projecte del Barça li agrada molt. Xavi prioritza reforçar la defensa amb un central ràpid que tingui velocitat, perquè ara mateix aquest perfil només té Ronald Araujo. Tenen tancat a Christensen, però la prioritat és buscar un altre central. És un defensa, Rudier, que agrada molt al Camp Nou. El problema, Víctor, és la seva fitxa, perquè des d'Anglaterra expliquen que cobra uns 12 milions d'euros. Una xifra impossible pel Barça. Sí, sí. A més, el seu agent no només l'ha mogut per Barcelona, també s'ha reunit amb altres clubs com el PSG, la Juventus, el Bayern, perquè evidentment és un futbolista que queda lliure i pot interessar a molts equips.
Gràcies, Helena. Sí, sent jugador lliure i a més el Chelsea que té diversos, segur que interessen, segueixen el treball a les oficines del Barça per construir l'equip de la propera temporada. Gràcies, Helena, i anem amb l'Espanyol. Juan Arias ens porta la primera reacció del nou conseller delegat del club. Juan, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Aquest nou conseller delegat de l'Espanyol es diu Mao Yeng, va dir ahir que es vol donar estabilitat al club blanquiblau, que el futur de Rufete, director esportiu, el decidirà el president Chen Yanseng, i va tancar qualsevol possibilitat de vendre el club. Al contrari, el president vol implicar-se més.
El presidente siempre ha sido muy contundente en este aspecto. Yo quiero un español que vaya creciendo con constancia, pero no exijo mucha velocidad, pero todos los pasos que se dé, que sea firmes. Hay gente que ha venido de querer colaborar con nosotros. Es cierto que se ha escuchado propuestas, pero plantearse la venta en ningún momento no ha habido un planteamiento firme de ese hecho.
Paraules de Mao, el ja conseller delegat de l'Espanyol en substitució de José María Durán. Gràcies, Juan. I a la pregunta pericada del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, us preguntem què us preocupa més, els pericos. El projecte esportiu, un 66% us decanteu per aquesta opció, o el projecte institucional, que voteu un 34%. I el Girona ha parlat en roda de premsa al míster Mitchell.
Poden arribar a l'ascens directa, però és molt, molt difícil i necessitem guanyar 7-8 partits, resta 9, és molt difícil, però el següent és Màlaga i necessitem a la nostra afició per guanyar.
En bàsquet, el Joventut ja té rival als vuitens de l'Eurocup, el Ratio Farm, entrenat per l'exblaugrana, ja que Lakovic, recordeu que tenen el factor camp a favor per quedar líders del seu grup a l'Eurocup. En hoquei patins, Sergi Panadero ha renovat un any més amb el Futbol Club Barcelona. En tenis, mala notícia, Paula Badosa s'ha retirat als quarts de final del Master 1000 de Miami per problemes físics. I en waterpolo, a la Champions League, Barceloneta 9, Olympiacos 5. Els de la Ciutat Comtal són tercers de la fase de grups i estan ara mateix classificats per la final a 8 i depenen ja de 5 mateixos. I en Lliga, a la semifinal, el Club Natació Barcelona s'emporta el primer partit contra el Sabadell a la semifinal per 12-7. Recordeu, seguir votant durant tot el dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, amb majúscules a les preguntes de Barça i Espanyol, i tot això i més, Carlos, a partir de les 3 i 5 minuts a EsportsCope.
Molt bé, molt atents a tota l'actualitat esportiva, com deies amb aquesta hora. Gràcies, Víctor, per aquest avenç.
Gràcies.
Que vagi bé. Nosaltres tenim ara més notícies d'aquest matí. Tenim una última hora relacionada amb el món de l'esport, però també en el món de la política en general, ja que el president de l'Aragó, Javier Lambán, ha comunicat per carta fa uns moments al president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, que demà divendres no assistirà a la firma de l'acord per la proposta tècnica de candidatura conjunta amb Catalunya per uns Jocs Olímpics d'hivern l'any 2030. Lambán reitera que no està d'acord amb el repartiment de les ubicacions on es durien a terme les proves i insisteix que les d'esquí alpí, snowboard i esquí acrobàtic s'haurien de fer a les estacions d'esquí públiques de l'Aragó. En aquest sentit, Lambán avança a Blanco que el govern de l'Aragó plantejarà una alternativa sota la premissa de la igualtat en condicions entre Aragó i Catalunya i que li farà arribar la setmana que ve per tal de poder reconduir tot aquest procés. Per tant, el culebrot d'aquesta candidatura espanyola als Jocs Olímpics d'hivern del 2030 continua endavant amb aquestes diferències entre Aragó i també Catalunya. I aquest 31 de març és el Dia Mundial contra el càncer de còlon, un dels tumors més freqüents. A Catalunya, tant la incidència de casos com la mortalitat és superior a la mitjana de la resta d'Espanya. Cada any se'n diagnostiquen uns 4.000 nous casos, i tot i que la supervivència al cap de 5 anys és actualment del 60%, gràcies sobretot als tractaments apareguts els últims anys, sens dubte la millor acció terapèutica és la prevenció i, sobretot, el cribatge. Uns cribatges que els últims anys han caigut en picat, en bona part, per culpa de la pandèmia. Ens ho explica el Sergi Tor.
Així és, Carles, la pandèmia ha empitjorat a la salut col·lectiva i ho demostra el descens de proves de cribatge i diagnòstics. Recordem que l'Ajuntament de Barcelona va xifrar a finals de l'any passat en la seva enquesta de salut en un 22% el descens de diagnòstic en casos de càncer i en un 36% les malalties cròniques com la hipertensió, la diabetis o les cardiopaties. Avui l'Associació contra el Càncer informa d'un descens del 22% en la prova de cribatge del càncer de còlon en la franja d'edat de risc mitjà, entre els 50 i 69 anys. S'ha passat del 59% al 2019 a un 37% actual, una xifra molt baixa. A Barcelona s'està recuperant el ritme de proves encara insuficient a la resta de Catalunya. A nivell global, per tant, el 57% de la població a Catalunya no s'ha fet una prova clau per detectar a temps el tumor, que redueix un 35% la mortalitat. El doctor Jaume Grau, especialista sènior en medicina preventiva i epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i membre del Comitè Tècnic de l'Associació contra el Càncer a Barcelona, explica a COPE Catalunya i Andorra la importància de controlar el tumor en fase inicial.
Programes de cribatge, el 75% dels càncers que trobem són amb estadiatges 1 i 2, mentre que per clínica, o sigui, quan ja hi ha símptomes, malauradament ja la malaltia sol estar evolucionada i aquest 75% dels diagnòstics són amb estadios 3 i 4. Això té una incidència clara amb la mortalitat i amb la supervivència.
I és que el càncer de còlon és el de major incidència i el segon en mortalitat. A Catalunya l'any passat se van diagnosticar gairebé 7.000 nous casos i va provocar 2.272 defuncions a causa del tumor. La prova del test de sang oculta a la femta salva vides. És fàcil, ràpida i còmoda i es recomana fer-la cada 2 anys a partir dels 50 anys.
No, merci, Sergi, perquè avui també ens has d'explicar que ha començat aquest matí als jutjats de Tremp, a la província de Lleida, les declaracions per la mort a causa de la Covid-19 de 64 usuaris de la residència geriàtrica de la localitat durant la tercera onada de l'epidèmia. Ja han passat pel jutjat aquest matí la llavors gerent de salut a les comarques lleidatanes Divina Ferreny i 10 agents dels Mossos d'Esquadra que han estat citats com a testimonis per la causa oberta contra 2 ex-treballadores del Centre per Homicidi Imprudent. Quina és l'última hora, Sergi?
Sí, 2 hores de declaració dels 10 agents de Mossos d'Esquadra que han confirmat que no hi havia plans de contingència i que els professionals no estaven formats a l'inici d'un brot que va originar, recordem, 150 positius, 42 dels 65 treballadors es van contagiar i la mort de 64 dels 142 residents. Mentre Divina Ferreny, exresponsable de salut en el moment dels fets a l'àrea de Lleida, s'ha ratificat amb la mala gestió del centre durant la crisi, tot i que la Generalitat, recordem, va tardar 10 dies en actuar quan ja el brot havia originat a més de 10 víctimes. Ara continuarà la instrucció al jutjat de Tremp amb la declaració de 49 treballadors al llarg del mes d'abril i després de les 2 imputades sense data encara per declarar.
També sobre la pandèmia, t'explico que un estudi de la FEDAIA, que és la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, adverteix que la Covid-19 ha deixat un impacte negatiu en el benestar emocional i psicològic de 4 de cada 10 adolescents de la província de Barcelona. La majoria dels nois i noies entrevistats asseguren que han trobat a faltar suport en aquest terreny que hem comentat, el suport emocional i psicològic. Ricard Rovirosa.
Sí, a través d'aquest estudi els adolescents han valorat molt positivament el fet de disposar d'un espai per explicar les seves vivències i l'impacte que s'ha generat la pandèmia. Una de les principals conclusions de l'estudi és que durant tot aquest període molts adolescents afirmen que han experimentat un estat emocional variable i que 3 de cada 10 han sentit por o angoixa. L'impacte negatiu que més consens genera entre ells, però, és en l'àmbit educatiu. Ho expressa la coordinadora de l'estudi, Núria Fuentes.
Un 66% d'estos chicos y chicas consideran el ámbito educativo como aquel en el que ha impactado más negativamente la pandemia, sobre todo por la falta de presencialidad, la fatiga de las clases online, la dificultad para concentrarse y también por la reducción de contenidos. También destacan la sobreexposición a las pantallas.
Però no tots són impactes negatius, i és que més de la meitat d'adolescents afirmen que el confinament els ha permès millorar el temps amb la seva família. Un altre exemple va lligat amb les eines tecnològiques, on la gran majoria les valora positivament.
Aspectos como que les ha permitido relacionarse con sus amigos y amigas, disfrutar de ocio, seguir los aprendizajes e incluso nos dicen un 40% que ha mejorado su rendimiento académico.
En la mateixa línia, Fuentes assegura que el confinament junt amb la virtualitat són els dos aspectes que més han condicionat la percepció de l'impacte de la pandèmia en les seves vides. Una altra dada destacable de l'estudi és que gairebé un de quatre adolescents afirmen que han rebut algun estímul violent a través de les xarxes socials.
I ara et vull parlar d'una escola on es pot reaprendre a viure i en pau. Es tracta d'una iniciativa que han posat en marxa l'Associació d'Ucraïnesos de Salou a les comarques de Tarragona. L'objectiu, fer costat als nens refugiats per combatre les pors i ajudar-los a recuperar el seu dia a dia, que prou els hi costarà. Maria Pentinat.
L'Associació Ucraniana de Salou ha posat en marxa una escola per a nens refugiats d'Ucraïna. La idea va sorgir a causa de l'arribada de moltes famílies que fugien de la guerra. Uliana, portaveu de l'Associació Ucraniana de Salou.
Sabemos que en España hay una ley que es obligatorio ir al colegio para tener educación. Pero claro, el problema estaba en que veíamos que los niños no saben hablar en español, complicación de idioma, de comunicación, que les hacía falta tener los amigos.
L'escola donarà servei a un grup de 45 nens aproximadament. Els alumnes comptaran amb mestres refugiades ucraïneses que estan titulades i servei psicològic. Uliana assegura que el centre no serà com una escola tradicional, sinó que té la finalitat de fer una cohesió entre refugiats, una mena de centre on poder compartir de manera conjunta el trauma de deixar un país a causa de la guerra. Uliana ha fet una crida al material que necessiten aquests refugiats, on destaca la roba d'estiu i el material escolar, com llapisos de color, llibretes i bolígrafs. Aquesta ajuda ja ha començat a arribar per part de diverses entitats, com el que ha fet la Blue Force de l'agrupació de policies Copland.
La Blue Force ha llevado tres furgones de unos 3.500 kilos cada uno, cargados básicamente de ropa, alimentos y juguetes.
Nelly Slobodjung, presidenta de l'associació, ha volgut agrair a moltes entitats públiques i privades de Salou per l'acollida i solidaritat que s'ha donat cap al poble ucraïnès.
I t'explico ara que la Policia Nacional ha detingut a Vic 26 persones per suplantar identitats per la contractació d'immigrants. Feien pagar per utilitzar les seves targetes de residència a persones que tenen similituds físiques amb les quals els usuaris podien accedir a diferents contactes. Més detalls amb l'Adrián García.
La investigació va començar al detectar-se un augment del nombre de ciutadans estrangers en diferents empreses. Els usuaris pagaven per utilitzar com a titulars targetes de residència amb les quals podien accedir als contractes, la majoria empreses càrnies. Isabel Sánchez, portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, ens aporta més detalls del cas.
Los detenidos que estaban en situación regular alquilaban su documentación a compatriotas que se encontrarían en situación irregular en España para que pudieran conseguir así un contrato laboral. Estos intentaban que tuviera algún parecido físico y así de esta manera podían presentarse en alguna empresa cárnica de la zona y poder usurpar dicha identidad para conseguir dicho contrato laboral.
L'operació policial ha finalitzat amb la intervenció de 28 documents d'identitat i de passaports. Quatre d'ells haurien sigut manipulats o falsificats.
Fem ara una pausa breu, pràcticament minut i mig per la publicitat, i després parlem amb el professor d'Economia de l'Institut de l'Empresa, Rafael Pampillón, sobre les mesures que ha posat en marxa el govern central per pal·liar les conseqüències de la crisi econòmica i energètica que estem patint. Són mesures efectives, ajudaran a ressorgir l'economia espanyola, afectaran positivament a l'economia domèstica. Ho expliquem i l'escoltem al professor Pampillón d'aquí dos minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
En Alena Flelu cumplimos 50 años en el mundo y queremos celebrarlo contigo. El sábado 2 de abril, acércate a tu óptica Alena Flelu y si eres uno de los 50 primeros en llegar, te regalamos unas gafas graduadas. Así de sencillo. Recuerda, solo el 2 de abril, ven a tu óptica más cercana Alena Flelu y llévate unas gafas graduadas de regalo. Ver condiciones en óptica.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Cuando me voy de viaje seguro que es como la pensión del peine. Jaime nunca sé si está o ha salido. Coge el monopatín y aparece a la cena. Ali y sus amigas se encierran en su cuarto y a saber lo que traman. Tomás trabaja en casa algunos días, pero seguro que tampoco se entera. Esta casa es siempre un ir y venir de gente, pero cómo me gusta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% de los equipos Mitsubishi Electric, muy eficientes, con filtro purificador y wifi.
Además, el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
También en web y app.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Y saludamos ahora a don Rafael Pampillón, que es profesor de Economía del Instituto de Empresa y también doctor en Economía por la Universidad de Barcelona. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, acaba usted de publicar hace muy poquito, un mes, un libro con un título que yo diría que va como anillo al dedo tal y como están las cosas en nuestra España ahora mismo. El título es Cuando los votantes pierden la paciencia, cambios radicales de política económica. O sea, don Rafael, que cuando la economía no tira como ahora y el bolsillo del ciudadano, pues lo nota, el votante busca un cambio, ¿no? ¿O qué?
Efectivamente, el libro cuenta la historia de cómo se han ido produciendo cambios radicales, pues cuando el presidente Hoover pues no supo sacar a la economía americana de la Gran Depresión, pues la gente votó al Partido Demócrata, a Roosevelt. Cuando los que dirigían la economía de Gran Bretaña, como la Callaghan, por ejemplo, en los años 70, pues no supo sacar de la crisis del petróleo a la economía británica, pues la gente votó a Thatcher. En definitiva, que en los países democráticos, pues la gente vota cuando hay elecciones y eligen, cuando hay crisis económica, eligen a otro gobernante para que lo saque de esa crisis.
Claro. Y en el caso de nuestro país, don Rafael, ¿cree usted que los votantes de Pedro Sánchez están perdiendo esa paciencia? ¿O ya la han perdido?
Bueno, la situación es complicada porque tenemos elecciones ya en un año y medio, y haría falta ponerse en la mesa de acuerdo, sentarse con el Partido Popular, pues para hacer un pacto político que nos sacara de esta crisis que supone el menor crecimiento que estamos teniendo ya en este primer trimestre, que es 1,1% con respecto al cuarto del año pasado. El cuarto del año pasado crecíamos al doble, 2,2%. Eso significa que, desgraciadamente, la economía se estanca y que la inflación es muy alta. Sí. Estamos en un periodo de estanflación y eso, pues, lógicamente hace que la gente necesite un cambio. Y ese cambio ahora tiene que ir de la mano del Partido Popular y del Partido Socialista.
Don Rafael, ¿cómo definiría el actual momento económico de nuestro país? ¿Preocupante? ¿Momento crítico? ¿Delicado? Yo no sé,
es un momento crítico porque la gente está un poco incierta sobre el futuro de su empleo, de su capacidad de compra con el sueldo que tienen. Pues la gente está perdiendo poder adquisitivo y los sindicatos, pues lógicamente, van a pedir aumentos salariales. Uh-huh. Esto, como son costes que nos vienen de fuera, que vienen del gas, del petróleo, de las materias primas, pues hay que repartirlo, ese coste, entre todos. De manera que hace falta también un pacto social, claro, entre sindicatos y los empresarios, para que los salarios no crezcan al ritmo que va la inflación y también, pues de alguna manera, que los beneficios empresariales, pues al menos en el dividendo, se reduzcan para quizá invertir más por parte de las empresas en capital humano, en investigación y desarrollo, mejoras tecnológicas que lógicamente van a aumentar la competitividad, claro, y el empleo duradero a largo plazo.
Su receta para que la economía española pueda volver a crear eso, que nos decía, riqueza y por supuesto empleo, ¿cuál sería esta receta?
Bueno, la receta está en poner el énfasis en la oferta productiva, poner el énfasis en las energías alternativas, en la descarbonización y también en los acuerdos que tienen que hacerse a nivel laboral, en definitiva en los convenios colectivos, para que los salarios se moderen. Y en ese sentido España debe seguir siendo una economía abierta al exterior, exportadora, y que mejore su nivel de competitividad, que estamos perdiendo. Claro. ¿Y cómo hacer eso? Pues con investigación y desarrollo, con mejora del capital humano. La inflación española es superior a la media de la zona del euro y eso significa que cada mes que pasa perdemos competitividad frente a nuestros socios eurozónicos. Y eso, lógicamente, hay que evitarlo. Pues ahora se está intentando, pues por ejemplo, durante 3 meses que no suban los alquileres, que es una parte del IPC, o que se reduzca el coste de las gasolinas con esa subvención de 20 céntimos que propone el gobierno, pequeñas modificaciones que hagan que la gente no pierda tanto poder adquisitivo y que la inflación se modere en los próximos 3 meses, porque luego ya quizá la inflación se vaya reduciendo por sí misma.
Ya. La tenemos altísima ahora mismo, 9,8, en algunas comunidades estamos casi al 10, Cataluña creo que es una de ellas. Ya nos apuntaba un poquito las claves para que pueda bajarse esta inflación. ¿En qué nivel la podríamos situar al final de este año, señor Pampillón?
Bueno, al final de este año yo creo que la cosa se irá moderando a partir de la segunda mitad del año por el efecto escalón, el efecto base de la inflación que tuvimos y que tendremos que restar de los meses de la segunda mitad del año pasado. Eso significa que podemos terminar el año con una inflación del 3,5-4%. Hay que considerar que la subyacente, que es la inflación que no cuenta ni los hidrocarburos ni los alimentos frescos, que están subiendo mucho, ni las frutas, es decir, todo lo que depende un poco de cosas externas, como son los mercados internacionales de commodities y de petróleo y de gas. Quitando eso, la inflación hoy es el 3,4. O sea, el 3,4 es la inflación subyacente, que es el núcleo duro de la inflación. Esa es muy difícil de reducir. Bien. Eso es que ya la inflación se ha introducido dentro de la economía y que es muy difícil que baje del 3,4%.
Claro. El gobierno, profesor, nos dice que todos los problemas que tenemos ahora mismo en España, inflación, precios por las nubes, crisis energética, es culpa de la invasión Rusia de Rusia hacia Ucrania. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es así realmente? ¿La culpa la tiene toda Putin?
No, yo creo que no, porque ya los precios del petróleo empezaron a subir hace un año, que estábamos a $60 el barril, y ahora, pues antes de la guerra estábamos en $80 el barril. Por lo tanto, ha subido ya bastante antes de la guerra. Y también con la guerra sigue subiendo. El problema también es del gobierno, que el gobierno debe sentarse en una mesa con todos los partidos políticos y llegar a acuerdos, a pactos, como los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa no fue que el presidente Suárez hiciera de su capa un sayo y montara una estrategia de política económica junto con Fuentes Quintana. No, los pactos de la Moncloa es que se sentaron todos a la mesa. No es que nos den los deberes hechos como hace el presidente Sánchez, ¿no? Sí. Que él hace las políticas y luego quiere que los demás le sigan y las aprueben. Yo creo que eso es un error. O sea, el presidente Sánchez debería sentarse a la mesa, hacer una estrategia de política económica junto con el presidente del Partido Popular y todos los que conforman el arco parlamentario.
Sí, sí, eso sería lo ideal, lo lógico, pero quizá en aquel tiempo, el tiempo Suárez había ganas de pactar. Ahora, don Rafael, permítame, creo que algunos tienen pocas ganas de pactar. Otra cuestión, ¿usted apostaría por una rebaja fiscal o quizá que los impuestos no subieran tanto como suben? ¿Qué le parece?
A mí me parece que habrá impuestos que lógicamente habría que rebajar, porque, por ejemplo, todo el tema de los impuestos especiales de los carburantes, pues yo creo que eso sería más transparente, bajar el impuesto, que no entregar 20 céntimos por cada litro de gasolina, ¿no? Que me parece que es una manera más confusa y más difícil para las estaciones de servicio. Yo creo que bajando algunos impuestos dejaríamos más renta disponible a las familias para consumir y para ahorrar. El consumo está cayendo necesariamente, porque claro, si los sueldos no suben, y no deberían subir, mucho, pues al tener menos capacidad de compra con la inflación, pues la gente puede comprar menos cosas y eso es que el consumo se reduce y la gente tiene que apretarse el cinturón. Claro. Entonces, yo creo que en la medida en que dejemos más renta a la gente porque le apliquemos menos impuestos, podrá consumir más y podrá ahorrar también más. O sea que el gobierno lo que tiene que hacer es reducir el gasto público, que es lo que le propone Núñez Feijóo, para que saldemos mejor las cuentas del Estado.
Muy bien.
Reducir el gasto público, porque muchas comunidades autónomas, y Feijóo tiene experiencia, ha llevado muy bien su comunidad autónoma, ha sido elegido 4 veces por mayoría absoluta, no tiene tantos organismos autónomos, ni tantos observatorios, ni empresas públicas, ni entes que dependan de la comunidad gallega. Entonces, yo creo que este Núñez Feijóo es un ejemplo de persona que podría sin duda favorecer y facilitar la reducción del gasto público.
Uh-huh. Pues, profesor Pampillón, muchísimas gracias por estar este mediodía aquí en la cadena COPE Cataluña y Andorra. Recomendar este libro que acaba de publicar, Cuando los votantes pierden la paciencia, cambios radicales de política económica. El profesor Pampillón.
Quizá para el día del libro, que tanto se celebra en Cataluña,
sí.
Para el día del libro es una oportunidad para
Muy
regalar.
Bien. Para la gente que quiera conocer, pues, en materia económica, cómo está la situación actual ahí en nuestro alrededor, con ejemplos diversos que nos pone muy claros y que nos ayudan a entender todo lo que nos está pasando. Profesor Pampillón, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Seguim amb més actualitat de Catalunya, com per exemple Comissions Obreres, que ha denunciat aquest matí abusos de les plataformes digitals a les treballadores de la llar. El sindicat ha presentat un informe en aquest sentit en el que reclama a les administracions una llei que les protegeixi. Raül Moreno.
Comissions Obreres demana explicacions de la relació laboral que coneixen empleades i empreses de contractació de multiserveis sota demanda. El sindicat assegura que aquestes dones es troben en una situació similar a la dels riders, però amb encara menys visibilitat.
No es pot tenir una treballadora a casa treballant sense contracte. I també vol dir una altra cosa, que hem de visibilitzar el que és la realitat, que és que aquestes treballadores no estan contractades. I això s'ha de saber, perquè si això no se sap és estar enganyant a la gent.
A través d'entrevistes amb treballadores, el sindicat ha constatat que Clinto i My Poppins no contracten les empleades i que Cuideo marca els preus dels serveis. Arran del fenomen creixent d'ús d'aquestes plataformes digitals, ja s'han organitzat grups de treballadores per denunciar la mala praxi de les empreses, amb més de 500 empleades pendents d'un judici contra Clinto.
Ens situem a les comarques de Tarragona, on l'empresa química Iqoxe ha avançat que no tornarà a fabricar el producte ni utilitzarà la planta accidentada al gener de l'any 2020. Aquesta empresa ha invertit 40 milions d'euros en millores, com per exemple la bunkerització de tota la sala de control Joel Lozano.
Iqoxe creu que serà impossible saber la causa de l'explosió que va provocar 3 morts al gener del 2020 en un cas judicialitzat encara en fase d'instrucció. 2 anys després del greu accident en el polígon petroquímic sud de Tarragona, l'empresa ha volgut mostrar les instal·lacions per demostrar que està preparada per tornar a produir i que ho farà amb les màximes mesures de seguretat, com ara la bunkerització de la sala de control. El director general d'Iqoxe, Javier de Benito, ha explicat que estan a l'espera de que el jutge sigui qui dictamini la causa.
No hay una causa, ¿eh? Lo que sí sabemos es que no ha habido fallos ni de protocolos, ni técnicos, y por tanto no sabemos todavía cuál es la... No hay una causa, ¿eh? Y bueno, pues lo dejamos que sea... Estamos esperando un poco pues a que el juez dictamine cuál ha sido la causa.
Per aquestes millores s'han invertit 40 milions d'euros. La planta de derivats, on va explotar el reactor, però no s'ha reconstruït ni tampoc s'utilitzarà la tecnologia ni el producte.
Tanquem així el migdia COPE Catalunya i Andorra. Segueix però la informació, segueix el migdia COPE, en aquest cas amb Pilar García Muñiz, Àngel Correas. Ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, molt bona tarda.